Avui els del 9C hem decidit que, aprofitant que tot just avui engega la 35a edició del Saló del Còmic de a Barcelona, doncs podíem fer una taula per parlar d'això, per parlar de còmics. I en volem parlar des de molts punts de vista, però el punt de partida que ens ha semblat que podia estar bé i que podia ser interessant és... quin és el còmic de la vostra vida? Si no haguéssiu d'escollir un, dos, tres, per no fer una llista allò interminable. Sé que molts potser en teniu 10, 15, 20, 25. Doncs escollir-ne un que allò us hagi fet especialment feliços, amb el qual heu compartit doncs molt moments, ja sigui de nen, d'adolescent o actualment a l'edat adulta. Si voleu comentar la jugada amb nosaltres, 902-47700, 902-47700, i compartiu amb nosaltres quin és el còmic de la vostra vida. Aquí a l'estudi de RAC1 tinc quatre persones que, clar, la seva cultura en còmic és oceànica i, per tant, segurament podrien estar parlant d'opcions de tota mena per totes les edats possibles. El Jaume Vilarrubí és coordinador de Grup Còmic, grup de treball sobre la historieta del Col·legi de Bibliotecaris de Catalunya, i coordinador del portal de còmic de la Biblioteca Virtual de la Diputació de Barcelona. Bona nit.
Bona nit.
I benvingut. El Jordi Riera és artista plàstic, escriptor, divulgador del món del còmic, director d'Humoristan, Museu Digital de l'Humor Gràfic, i autor de l'obra El còmic en català. Bona nit.
Bona nit.
La Lola Vendetta, la Raquel Riba, il·lustradora i dibuixant de còmic. Hola, bona nit.
Hola, molt bona nit.
I l'Isaac Sánchez, que segurament molts potser el coneixereu més per l'Eulogio. És un youtuber molt popular, il·lustrador i humorista. Fan dels còmics, molts dels seus vídeos parlen sobre còmics i les seves adaptacions al cinema. De fet, l'any passat va estrenar l'espai youtubers del Saló del Còmic de Barcelona. Més de mig milió de seguidors al seu canal, per tant és el que avui dia se'n diu un influencer, com una caixa de pagès. Moltes gràcies per ser aquí, bona nit.
Bona nit.
Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Abans de començar a parlar de còmics de la vostra vida o d'algunes etapes de la vostra vida i les diferents opcions que hi ha en funció de les edats, etc. Per vosaltres és un dia especial el dia que s'inaugura el Saló del Còmic? Creieu que és un saló que té prou nivell i prou popularitat, prou diversitat, com perquè professionals, diguéssim, de la matèria el tingueu en compte i siguin uns dies especials?
Bé, és com Nadal, no? Vull dir, és una data que està marcada al calendari, és un dia de trobar-te amb companys, amics, molts, i més avui en dia que tens contacte a través de les xarxes, etcètera, etcètera, doncs, bueno, et trobes allà, parles de les novetats, dels editors, et passeixes... Bé, és un dia important.
Jordi?
És un dels millors salons del còmic que es fan actualment a Europa, vull dir, després d'Angoulême i algun més, és dels més importants, no? I és un lloc, que, com diu en Jaume, de trobada amb autors que coneixes o que vols conèixer, amb altra gent que en parla d'aquest tema, i a més és un bon moment per veure unes exposicions que només es poden veure al Saló del Còmic, no? Com que n'hi han de molt especials aquest any, també.
Mm-hmm. Raquel?
Doncs jo, ara igual quedaré una mica malament, però jo no hi he anat mai.
No, home, escolta, digues la veritat.
Jo he anat a l'Angoulême, aquí sí, però no he estat mai al de Barcelona, perquè sempre he estat fora justet a les dates, des de que tenia 18 anys fins ara. I aquest any hi vaig per primer cop, a firmar jo. Vull dir que és...
Home, per tant, bé, no? Pot estar bé, això, no?
Home, per la porta gran, molt xulo.
Sí.
Molt divertit.
Quan et toca anar a firmar?
Dissabte al dematí a les 12, mm-hmm. I diumenge també a les 12, i per la tarda en una xerrada amb una altra noia que té un llibre que es diu Por favor, que alguien se acoste conmigo.
Uh-huh.
I les dues estem allà.
I no sé si algun altre autor de còmic t'ho ha comentat o no. Deu ser com un Sant Jordi en petit, allò...
Totalment. Sí. Jo estic morta de ganes d'entrar-hi tant.
Molt bé. I en el teu cas, Isaac?
A mi m'agrada molt el sobre el còmic, perquè és un puesto on la gent com jo ens trobem i ens sentim normals. Ens sentim acceptats, podem parlar en els nostres codis, que no són tant del carrer, poder parlar d'algun autor, d'algun còmic, i que l'altre digui, sí, el conec, m'agrada molt, és fantàstic.
Però m'agrada això que diu l'Isaac, això ja fa uns anys que ha deixat de ser així, no? L'apassionat del còmic, com que viu en un planeta diferent, o no?
Sí que va canviant. Quan jo era adolescent em deien l'Spiderman al col·legi, perquè no tenien el de referent, i em deien com agraden els còmics, l'Spiderman. I a poc a poc sí que és una mica més popular, sí que amb sèries com... com aquesta de Big Bang Theory, els nerds, els fans de còmics són una mica més populars.
És veritat que utilitzem una paraula per parlar de coses molt diferents, no? O sigui, dins del cistell del còmic, diguéssim, hi ha obres que no tenen res a veure les unes amb les altres, oi? O no?
Bé, això és com la literatura, resumir tota la història de la literatura universal, reduir-la en un gènere és impossible, hi ha multitud de gèneres, i igual que passa amb el còmic, avui en dia el còmic pots trobar una quantitat de títols, formats, autors, temàtiques, que, mira, sols 15 o 20 anys enrere era introbable aquí al nostre país, no? Avui és possible trobar un còmic pràcticament per cada persona, lectora o no lectora.
Uh-huh. El còmic és una narració. Avui una narració tant es pot fer escrivint, com parlant, com oralment, com fent un còmic, no? I el còmic el que és una narració gràfica, a través del text i l'imatge, una recolza amb l'altra i explica una història. Anem allà que ens expliquin històries.
Uh-huh. En el teu cas, Raquel, la teva Lola Vendetta, d'on surt, on t'inspires?
On m'inspiro? Sí. A veure, la Lola Vendetta va néixer una mica de sortir al carrer i cabrejar-me amb tots aquests tios que et van...
Que et xiulen,
que et diuen de tot i tot això. Vaig arribar a casa meva i els vaig començar a matar a punta de katana i de despartitzar-los a saco. Però perquè... I això es va quedar tancat durant 5 mesos, al meu estudi. Vull dir que això ho feia per mi, per allò de dir... Pues, tio, em fot molta ràbia i no aniré pel carrer ni empenyent a la gent ni cridant, però necessito desfogar-me. I aquí és on va començar la Lola.
Val. I bé, ha anat bé la catarsi?
Va bé, és absolutament terapèutic, jo. Sí, eh? Ho recomano molt.
Està molt bé, vull dir, és una bona manera de que faci sortir els fantasmes, no?
Exacte.
902-47700, 902-47700, si voleu compartir amb nosaltres el còmic de la vostra vida. Per exemple, el Jordi Basté ens ha comentat quin és el còmic de la seva vida.
Bona nit. A casa hem estat molt de còmics. De fet, els meus pares ens van subscriure, el meu germà i a mi, quan érem petits, a l'Infantil, i després al 13 Vents i al Cavall Fort. Però després a casa érem molt de l'editorial Bruguera i de tots els còmics que significaven el Mortadelo i Filemón, el Zipizape i especialment, en el meu cas, 13 Ruedas del Percebe, que ens semblava un dels còmics més divertits. I també, durant una època, setmanalment compràvem una revista que era molt infantil i que va tenir molt èxit, sobretot als anys 70, que es deia Don Mickey, on hi havia bàsicament tota la història del que era Disney i Mickey Mouse. En fi, els còmics formen part de la família de Can Basté.
He vist reaccions així d'home i tant, no?
Bueno, és part de la meva memòria. Més curiosament, els Don Mickey no estaven fets als Estats Units, sinó a Itàlia, i molts d'ells eren històries fetes per autors espanyols que treballaven per Itàlia. La revista Topolino es deu, si no m'equivoco, no, Jordi?
I molts dibuixants es van fer des de Barcelona, dibuixaven per mercats escandinaus, italians, dibuixant per la Walt Disney, els personatges de Walt Disney.
Per tu, Isaac, per exemple, aquestes referències, 13, Rue del Percebe, evidentment que ho coneixes, però tu creus que, per exemple, per molts dels teus seguidors és com... Està parlant de fa 3 segles, diguéssim?
Sí, per la gent més adolescent una mica més el manga i el comic book és el que tira més. Però jo crec que encara es coneixen, encara tenen força el Tezoro del Percebe i els personatges Mortadelo i Filemón són immortals, són una cosa que duraran per sempre i estan al carrer i tant.
Sí, jo, la gent jove encara...
Si em permets, sí. Jo et diria que a la xarxa de biblioteques de Diputació de Barcelona no hi ha res més llegit que el Mortadelo.
Sí?
Nens, i tant, pares, i tant. Avis, clar, toca tots els sectors...
Doncs em sembla que el Xavi Bundó va per aquí.
El meu còmic preferit, sens dubte, és Mortadelo i Filemón. O sigui, és una parella extraordinària que jo crec que no s'ha valorat prou en aquest país i que, a més, jo crec que forma part de la història de tots. O sigui, tothom ha tingut un Mortadelo a casa seva. En el meu cas en tenia desenes que, ostres, per recuperar-los de tant en tant també fa il·lusió.
Per tant, estaríem parlant ja gairebé d'un clàssic, no? Si va saltant, diguéssim, generacions i continua agradant i molt...
Absolutament, jo crec que és memòria popular ja, més que un clàssic, és memòria de la cultura popular, i com a memòria de la cultura popular s'ha de preservar, respectar i difondre.
Escoltem a l'Albert Tom, a veure quin còmic l'ha marcat més.
El meu còmic preferit, però sense cap dubte, és 13 Rue del Percebe. 13 Rue del Percebe, aquesta cosa tan bona que té l'Ibáñez, que em sap molt greu que l'hagi deixat de fer perquè diu que li portava molta feina, però ja ho recordareu, era com un bloc, un edifici, on veies el que passava a cada pis, no? I llavors això, que era el meu somni de petit, aquella curiositat de saber què passava dins dels pisos, què passava dins de les cases, doncs amb aquest còmic ho podia veure i a més em descollonava i em feia un fart de riure. O sigui que l'Ibáñez estaria bé que es tragués la mandra de sobre i tornés a fer 13 Rue del Percebe.
És molt curiós, perquè òbviament no us ho han parlat entre ells, Quin és el preferit de Toni Clapés?
El còmic de la meva vida és el Trece Rue del Percebe, del
Francisco
Ibáñez. Sempre és, de tot el que ha fet l'Ibáñez, és el que sempre més m'ha agradat. Me'n recordo que més d'una vegada l'he preguntat que per què no el tornava a fer i em va dir que era massa feina. Que muntar el Trece Rue del Percebe, que era molta feina, que havia de pensar moltes històries i que per ell era molt més pràctic muntar i explicar històries del Mortadelo i Filemón. Però per mi, el que més m'agrada és Trece Rue del Percebe amb Francisco Ibáñez.
Ara, per on van els tiros, diguéssim? Quins són aquells tres o quatre, aquelles tres o quatre línies que són allò mainstream, diguem-ho així?
Bé, ara tenim el manga, el còmic nord-americà i l'europeu, és el que més funciona ara. El mercat estatal, diguem que està una mica més paradet. És més difícil trobar productes que funcionin com funcionaven aquells de Mortadelo o Trece Rue del Percebe. L'estranger, passa una mica com a tot, com al cinema, com la música, allò de fora, sempre acaba acaparant una mica tot.
Clar, però per exemple, en el cas de la Lola Vendetta de la Raquel, clar, aquí al darrere hi ha una voluntat de crítica social, hi ha una, no, clarament una voluntat d'enviar un missatge determinat. Clar, això no es pot comparar, diguéssim, amb còmics que estan destinats a un altre tipus de públic. No, això seria, que com en diem d'això, còmic per adults o com...
Sí, seria una mica com era en el seu moment la Mafalda, no? Allò, diu, tothom s'ho pot mirar... Bueno, no sé si tothom s'ho pot mirar, aquest llibre.
Home, clar, si vas matant a gent amb katanes...
Igual no és per tots els públics, però vull dir, tothom pot deduir el dibuix, però el missatge igual és per adults, no? És el típic llibre que igual t'emportaries per anar al lavabo. A dir, vaig a reflexionar 5 minuts d'aquesta vinyeta. Bueno, no sé si vosaltres ho feu això, però hi ha còmics que estan al vàter, o sigui...
Totalment.
Sí, sí. De fet, em sembla que és un model bastant adequat, no? Allò, lectura pim-pam curta, sí. Allò, una història
clar, no
que comença i acaba.
Clar, no t'emportaràs Gabriel García Márquez,
no.
Perquè 100 anys de soledad no te l'acabes amb una cagada.
És ergonòmic, podem dir que és ergonòmic.
Exacte.
Sí, està pensat.
Sí. Avui dia també es distingeix molt, no? Es parla d'això de la novel·la gràfica, no? Que deu ser com una manera elegant, sí, eufemística de dir còmic.
Bé,
és una etiqueta, vull dir, que se li ha posat i que serveix perquè la gent que normalment no llegeix còmics, quan va a una llibreria i veu una cosa que sembla un llibre de literatura i posa l'etiqueta de novel·la gràfica, sembla que no sigui un còmic i sigui més raonable comprar-lo culturalment, no? Però no deixa de ser una historieta com sempre les ha fet. L'únic és una historieta llarga i normalment és per adults. La diferència d'ara en fa uns anys és que hi ha molt còmic per adults que abans pràcticament no existia, no? Existia el còmic infantil o el còmic familiar. Mortadelo és un còmic familiar, arriba tot arreu, no?
Jo sempre dic una cosa, la novel·la gràfica ha tret els còmics del Carrefour i s'ha portat a la FNAC, no? I una mica és una metàfora del que ha passat. Ha obert una mica l'espectre del mercat, amb el qual estem molt agraïts, però amb el fons, digue-li com vulgui, pues un TV, un còmic, un patufet, fumeti...
Manel, bona nit.
Bona nit.
Quin és el còmic de la teva vida?
Ui, que clàssics sou vosaltres, eh? I no se'n recordeu del Pepe Gotera i l'Otilio?
Home, sí, xapuses al missió.
I del Super López, l'antiheroi per antonomàcia.
El teu quin era, el Super López?
Jo era de Super López.
Molt bé.
M'agradava en Capitán Trueno, m'agradava en els personatges del TVO, i ara tinc col·leccions ja fetes, ben enquadernades i tot, i de Mortadelo y Filemón, però bueno, Pepe Gotera y Otilio i el Super López, això era, vamos, els anava, els esperava, que cada mes, i els esperava.
Molt bé. Gràcies, Manel, per compartir-ho amb nosaltres. Bona nit.
A vosaltres. Bona nit.
Ricard, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Amb quina et quedes?
Jo sóc de Mortadelo i Filemón, però també volia recordar i ressaltar còmics com Carpanta.
Sí.
El botó de Sacarino. Anacleto, Agente Secreto, que ara han fet una pel·lícula.
Sí.
O sigui, aquests també són destacables perquè també ha passat per les meves mans.
I tant. Molt bé, Ricard, gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Santi, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quin et quedes?
I amb quin em quedo? A veure, el divertit és veure com el Mortadelo y Filemón l'agafa el meu fill de 10 anys i es parteix de riure, com em parteixo jo.
Sí?
Sí, i tant, però es tronxa. I també quan els veus amb unes mafaldes, doncs també, que eren també els meus, doncs... Però jo me'n vaig a un còmic diferent perquè el segueixo llegint i gaudint, que és el Blueberry. El Moebius és una meravella. i reivindicar la tasca dels guionistes, del Goscinny, del Chalier...
A Blueberry és el Teniente Blueberry?
El Teniente Blueberry.
Encara s'estan fent còmics?
No, no, desgraciadament va morir, però em va fer un bon tou i són que... i estan perfectament actuals. Sí,
és que jo recordo haver-me'n passat moltíssims de Tenientes.
És que són magnífics i tenen potser el millor, a part del dibuix, que és que, clar, és tan magnífic, el guió del Charlie és una meravella.
I tant.
I per últim, canviant de tema, per mi hi ha dos còmics seriosos, però que segueixen, que són... Maus, per una banda, sobre el...
Harry Spielman, aquest és Premi Pulitzer, és hi ha un abans i un després, diguéssim, de...
I ara que estem en Incerta Glòria, i en la Guerra Civil o Postguerra Civil o Paracuellos,
molt
del Jiménez, sí. És una joia, però no pararia, així que...
Gràcies, Santi, per compartir-ho amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per tractar un tema meravellós.
Martina, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quina et quedes tu?
A veure, jo, i és curiós perquè hi ha un còmic que jo vaig llegir molt de petita i que a vegades se'n parla poc, que era en l'Espirú i el Fantàstic.
Com?
És el mateix autor que va fer l'Espilami.
Com has dit, Martina, com?
L'Espirú i el Fantàstic.
Sí, i tant.
Que és això, és el mateix que va fer el Marsupilami i és el mateix que feia el Sergi Grapes.
Uh-huh.
I que, bueno, jo vaig començar a llegir-los a través del Cavall Fort...
Sí.
Que ha estat una de les vies en les que vaig anar descobrint diferents còmics i que molt sovint no se'n parla, a més és un còmic que ha passat, que el van dibuixar diferents autors i va haver el Franklin el primer i després va anar canviant i a mi em va acompanyar moltíssimes estones, a part de l'Astèrix, el Tintín i el Massagran i altres més.
Molt bé. Gràcies per compartir amb nosaltres, Martina.
Molt bé, bona nit.
Bona nit. Josep, hola.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. Què?
Us heu deixat tots els meus?
Home, per això estàs tu aquí en antena?
65 anys, 68 anys tinc. I els meus temps, amb els veïns, un comprava un, jo comprava un altre, i així ens els anàvem canviant, que era el Capitán Trueno, el Jabat, el Guerrero Antifaz, Roberto Alcázar i Pedrín, vamos, i aquella, la Màscara, Puma, mare de Déu.
Déu-n'hi-do. Hi havia. Gràcies, Josep. Bona nit.
Vale, bona nit.
Tenim un altre Josep en antena. Josep, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quina et quedes?
A veure, jo et diré una cosa. Jo coincideixo amb els vostres locutors amb Tercer Rueda del Percebe. Però hi ha un altre que ningú ha dit, o jo no ho he sentit, que a mi em feia molta gràcia perquè jo sempre he portat ulleres i no m'hi veia massa.
Rompetechos.
Força dioptries, efectivament, Rompetechos. I Rompetechos no, ningú l'ha dit.
M'encantava Rompetechos.
I una gràcia espectacular,
sí,
el Rompetechos. Tot i que tampoc era dels més freqüents, dels més comuns. I el Rompetechos era fantàstic.
Que
era,
passa que,
era ideal.
Oi, Josep, que després en els... Saps aquells volums que es feien que es deien superhumor?
Sí,
que hi havia una mica de tot. Jo crec que amb molts superhumors apareixia el Rompetecho.
Sí, i tant, sí, apareixia sí. El Rompetecho era fantàstic,
sí,
aquest
sí.
Tio.
Sí, sí.
No donava dos amb un burro.
No.
Era genial, era fantàstic. Tot i així, el Tercer World Percebe era fantàstic.
I tant.
Com a principal, jo també em quedo amb aquest.
Gràcies, Josep.
El Rompetecho, jo reivindico la figura del Rompetecho.
Ben fet que fas. Gràcies, Josep. Anna, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quina et quedes?
Bueno, jo també era de 13 Rubén del Percebe perquè em patava de riure, però és que a mi el TV m'encantava tot, tots, el Carpanta, el... Bueno, tots. Però no parleu d'un TVO que era molt de nenes, d'això ja quan era una miqueta més gran i em començaven a agradar els nens i tot això, que era Esther y su Mundo i el Lili. Que era la història d'unes dos nenes que es competien per enamorar amb un noi que es deia Juanito. I a mi en una època de 12, 13 anys em feia molta gràcia.
Molt bé.
O sigui, bueno, sempre parleu de TVOs de nens, però hi havia un de nenes.
Molt bé.
En aquella època.
Gràcies, Anna.
Vale. Adéu.
De fet, la idea ara una mica és que, no, que els còmics siguin per nens o nenes indistintament, no? I es parli del que es parli, no? Una mica seria aquesta la idea. Pel que veig en el meu entorn, ara escoltant els oients, també els nostres companys de la Graella, ara també vull saber els vostres gustos, però hi ha com una sèrie de còmics, diguéssim, que potser sí, són clàssics i van atravessant generacions, però després és una cosa molt generacional, no? És a dir, el senyor el Josep de 68 anys ha parlat d'uns còmics que, per exemple, doncs, en el meu cas ja no em van arribar, on van arribar, diguéssim, per transmissió oral, que el meu pare em deia que els llegia, però potser ja, jo no els llegia. Pel que veig als oients del 9C de RAC1, hi ha molta franja d'aquesta època dels tipizapes, rompetechos, carpantes, etc. No? Segurament el meu germà, que té 20 i pico d'anys, doncs parlarà de la bola del drac. No? Sí. Hi ha un component generacional molt clar, no?
Totalment, jo hi ha moltes coses que no sé què volen dir.
Oi que no? De les que has sentit, no?
Se m'escapen.
En el teu cas, si ens haguessis d'explicar dos o tres còmics que t'han fet passar bones estones, per on aniries?
Sí, jo, com deia la Martina, crec que es deia l'Espirú, jo per mi em va acompanyar moltíssim a la meva infància, la Mafalda, evidentment, i de més gran, descobrir la Maitena, la Flavita Banana, l'Agustina Guerrero, totes aquestes que parlen del món femení, per mi va ser un... obrir els ulls, no?, dins del món del còmic i trobar alguna cosa que sí que em ressonava totalment dins del meu dia a dia.
En el teu cas, Isaac?
Doncs mira, precisament avui, al Saló del Còmic, he vist una exposició dedicada a Will Eisner i m'he recordat molt de Contrato con Dios, que és una novel·la gràfica, podem dir, entre cometes, que és meravellosa, que parla de... Són distintes històries del seu entorn, però principalment la primera, on explica com va morir la seva filla i com està narrada, és increïble, és trencar els esquemes del còmic vinyeta rere vinyeta, trencar els motllos, brutal, el recomano a tothom.
I el còmic dels 10 anys? Dels 12 anys?
Dels 12 anys, jo vaig aprendre a llegir a Mortadelo i Filemón, i tant que sí, llegia moltíssim.
Molt bé, i en el teu cas, Jordi?
Amb els còmics passa una mica com amb la música, no? Són els teus referents d'una determinada edat i allò és els gustos musicals que tens, que després vas evolucionant i vas ampliant, però recordes aquella música, no? I amb els còmics passa el mateix per el que he vist. També veig que es decanta molt la gent pel gènere humorístic, més que pel gènere d'aventures, no? Que també és curiós. Jo, esclar, soc d'aquesta generació que també ho havia llegit tot, eh? Inclús els DBOs femenins també me'ls llegia, si em caien a les mans. Els femenins, vull dir que en historietes molt femenines, molt d'escoles. Una que recordo molt bé, que era el Pere Vidal, que era feta per el Madurell i escrita per Joaquim Carbó, que va sortir el Cavall Fort, i per mi era el primer còmic d'història llarga que transcorria a Barcelona, no? I era reconeixible els llocs on te passava, o passava Arenys, i aquella historieta em va quedar, perquè acostumat a l'Astèrix, que passava a altres països, el Tintín, que era una mica exòtic, per més aquella època que ara, el Pere Vidal em va copsar bastant.
Jaume?
Bé, jo em considero bastant eclèctic, he llegit molt de tot, de fet crec que m'ho he llegit tot a la meva vida... I però recordo amb especial carinyo un cop que acabant la EGB i entre l'EGB i l'institut va caure a les meves mans un CIMOC, no? I allà em va obrir un univers diferent. Vaig conèixer el Corto Maltès de Hugo Pratt, una obra, autèntica obra mestra de la poesia de l'aventura, el Giardino, el Tardí, el Herman Huppen, tots aquests autors europeus, el Moebius, tota aquesta, que va obrir com una porta, una dimensió. I, bueno, i avui en dia, i el Carlos Jiménez més tard, i una sèrie fins avui en dia el seu relleu al Paco Roca, etcètera, moltíssims.
Ara estic pensant, clar, jo ho recordo, per exemple, els que érem malalts d'Astèrix, de Tintín, de l'Eric Castell, del Massagran, cada quan sortia un llibre d'aquests? És a dir, havíem d'esperar molt? Era un cada any? Era un cada dos? Sabeu més o menys com anava això? És que jo no tinc el record de... que s'acabés el llibre i pensar, hòstia, ara hauré d'esperar no sé quants mesos...
Amb el cas del Tintín em sembla que estaven, quan vam néixer, quan havíem començat a llegir còmics, estaven tots fets,
clar. Jo recordo l'Eric Castell, per exemple, que la meva generació, si t'agradava el futbol, t'agradava el còmic, era Déu. Clar, jo recordo, ha sortit un Eric Castell nou, no? I era com... Clar, però després el següent, vés a saber quan sortia.
Normalment estava molt lligat a que sortien abans prepublicats amb les revistes setmanals. Per exemple, l'Eric Castell sortia a l'Infantil, suposo que quan acabava de publicar-se tota l'entrega, després sortia l'àlbum, no? També eren àlbums que havien sortit prèviament a Bèlgica, per tant ja estaven fets, l'únic que depenia de l'editor d'aquí a la seva conveniència, no? L'Astèrix també va durar molt temps, que anaven molt retrasats en relació a com es feia a França, fins que arriba el moment que es va agafar, i després ja depenien exactament de quan sortia a França, ja sortia exactament aquí també.
La Laura Rossell també ens explica quin ha estat el còmic de la seva vida.
Els còmics que llegia quan era petita eren Zipi Zape i Mortadelo i Filemón. El motiu ben bé no el sé, però sí que intueixo que és perquè de camí a casa, des de l'escola, hi havia una llibreria on compràvem xutxes, gominoles, i també de tant en tant compràvem alguna cosa per llegir. I quan ets petit no pots llegir moltes coses, la meva mare deia, doncs té, aquest còmic. I vam començar amb Zipi Zape, vam seguir amb Mortadelo i Filemón, i la meva relació amb el còmic va acabar aquí.
I la Maria Xinxó?
Per mi, sens dubte, el còmic de la meva vida és Tintín. Recordo que, més que la meva germana tenia tota la col·lecció amb aquella llumada de color groc, que tots eren iguals, m'encantaven tots els personatges, la Castafiore em feia riure moltíssim i me l'imaginava doncs cantant, i de fet la imitàvem a casa amb la meva germana. Tenia també les samarretes, que per cert he vist que tornen a estar de moda, tornen aquestes samarretes vintage.
Molt bé, doncs les pot recuperar la Maria Xinxó. Carme, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb quin còmic et quedes?
Bueno, jo trucava amb una mica amb tots, però trucava per recordar el Zipi Zape i resulta que ja se m'han avançat ara. Home, quan però, ha parlat la Laura Rossell.
Per favor, estem parlant de paraules majors, també, Zipi Zape, clar.
Encara no n'havia parlat ningú i jo el recordo molt de quan era petita, el Zipi Zape també, entre d'altres, Mortadelo i Filemón, Carpanta, tots els altres, Trece Rubes del Percebe, però bueno, més que res trucava per això, per recordar el Zipi Zape, perquè encara ningú no n'havia parlat.
Doncs ha quedat dit, gràcies, Carme.
Ja està, molt bé, gràcies, bona nit.
Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb qui et quedes, Ferran?
Uf, amb tots, perquè la meva infància va estar plena de còmics, però recordo sobretot a la primera etapa molt còmic francès i belga, sobretot a través de l'Infantil i del Cavall Fort, però m'agradaria recordar els còmics que no n'heu parlat, que també m'agrada molt, sobretot Charlie Brown, molt Charlie Brown, i després, parlant de gent d'aquí, el Jabato i el Capitán Trueno. Uh-huh. El Jabato i el Capitán Trueno, que me'n recordo que ens els compràvem a l'escola, ens els anàvem comprant cada setmana, se'n comprava un de classe i ens els anàvem passant i corrent i corrien per tota la classe. I després Marvel. Ens repartim la col·lecció de Marvel, tu els Quatre Fantàsticos, tu l'Spiderman, tu el Thor, tothom es feia la col·lecció i corrien també per tota la classe. O sigui, còmics tots.
Gràcies, Ferran.
Vinga, adéu.
Ara que ha parlat del Charlie Brown, de l'Snoopy, jo també recordo Garfield, per exemple, en el seu moment, en el meu entorn, a la meva classe, etc, era un altre dels que eren així uns llibres com rectangulars, com els de la Mafalda, etc. Mm-hmm. Així, més rectangulars, diguéssim, i també tenien bastant èxit. El Garfield, que li encantava la lasanya. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb qui et quedes?
Bueno, jo, com la majoria, vaig començar amb el Mortadelo i sobretot l'Astèrix, i després ja a l'època un poquet més adolescent, que allí em vaig passar el Conan el Bàrbaro. Ja a partir d'aquí ja va ser, també em vaig començar a enganxar i, bueno, fins avui dia, clar.
Molt bé. Gràcies, Jordi.
Molt bé.
David, bona nit.
Hola, bona nit.
Digues.
Però a mi me l'acaben d'aprendre. Jo també era molt fan de l'Espada Salvaje de Conan el Bàrbaro. Uh-huh. N'havia tingut moltíssims, i de col·leccionista i això. I també uns de blaus que eren de Los Caballeros del Zodíaco, com sembla.
Molt bé. Gràcies, David, per compartir-ho amb nosaltres.
Molt bé, merci a vosaltres.
Isaac, explica'ns una mica el teu canal, com ho fas això, per quina relació tens, diguéssim, amb els teus seguidors. Fas recomanacions, simplement fas crítiques, comentes la jugada i tens retorn, novetats, clàssics, què fas?
Una mica de tot. Vaig començar parlant de còmics fa uns mesos, i el meu públic em va dir, oh, m'agrada molt fer les recomanacions, i sí, les faig es nota que les faig apassionadament, igual d'apassionadament que faig les crítiques de les versions cinematogràfiques que fan de molts còmics que normalment destrueixen una mica el concepte original del còmic, i em fa una mica de pena, perquè veus còmics boníssims com From Hell, que és una meravella, i fan la pel·lícula i dius, no, que ho està veient la gent, que es pensen que és així, no? I per això faig una mica de crítica de vegades.
Val. Això també deu passar molt, no? El còmic portat a la pantalla, els fans deuen estar esperant allò de dir a veure què fan amb l'obra, que gairebé és tan nostra com de l'autor, no?
Jo em vaig aprendre, al final, vull dir, és com la literatura, jo crec que s'ha de deslligar, són dos llenguatges mitjans, perdó, són dos mitjans diferents, no? I he d'intentar veure-ho separat, és a dir, si el paio de la pel·lícula que porta el mateix pijama que l'Spiderman, però la pel·lícula funciona, la pel·lícula està bé, has gaudit, t'has passat bé, fantàstic. Intentar sempre vincular-ho al còmic o al llibre, en el cas de literatura, jo crec que és un error, jo em va costar, però jo vaig aprendre, crec que és una bona manera d'afrontar-ho.
I estàs d'acord?
Totalment, no? És com una obra de teatre quan passa al cinema, vull dir que té de ser diferent per força, són diferents mitjans, diferents tècniques d'expressar la narració. L'important és que siguin obres bones, tant una cosa com l'altra, no? Que siguin potents.
El problema és que la majoria no són bones. Com pel·lícula no acaben de fer.
Per acabar, de coses així més recent, recomaneu als nostres oients què creieu que estaria bé que anessin a tastar del que hi ha ara mateix? Així?
Jo, de les de mi gremio, diguem-ne, de les que són del mateix estil, jo recomano molt i m'encanta la Flavita Banana. Trobo que té una manera de criticar el món i d'enfotre-se'n d'ella mateixa i del que fem els éssers humans. És com que expressa l'estupidez humana amb els dibuixos i ho trobo brutal. És aquell llibre que s'ha de comprar per posar-lo al vàter, senyors i senyores.
Flavita Banana.
Sí, Flavita Banana es diu. Flavia Banana, vaja.
Molt
sí,
bé,
sí.
Fantàstic. Isaac?
Jo recomano que, abans algú ho ha dit, Carlos Jiménez, no sé qui ho deia per la taula, és un dels meus ídols i encara és molt vigent la seva obra, igual que la que parla de, per exemple, Rambla arriba, Rambla abajo. És un còmic meravellós, des d'un passeig per la Rambla, coneixent les persones de l'època, d'una mica postfranquista o franquista, i el recomano molt fort, Rambla arriba, Rambla abajo, de Carlos Jiménez.
Jaume?
Jo et posaré deures, jo crec que fa molt per tu, m'agradaria recomanar-te un autor suís que es diu Frederick Peters. És un autor meravellós que té una nominació aquest any al Saló del Còmic, i si tens temps, entretenta a buscar alguna cosa de Frederick Peters.
En tindré segur. Frederick
Peters. Peters.
M'ho apunto, i tant que m'ho apunto. I tu, Jordi?
Jo recomano molt d'anar a les llibreries i mirar i remirar, perquè estem en un moment que la qualitat en el còmic és altíssima. És altíssima. Hi ha obres interessantíssimes des de la generació jove, que a més ara s'ha incrementat amb la porció d'autores, que fins ara hi havia poques autores de còmic, ara n'hi ha moltes i de molta qualitat. Recomano també el llibre de Lola Vendetta, segur que és bo, perquè jo he llegit, ho he vist per internet i realment té aportacions interessants. I parlant amb les aportacions que fan les autores, no sé, hi ha per exemple un llibre que es diu sobre Glenn Gould, un pianista molt famós, escrit per la Sandrine Rebel, que a mi m'ha entusiasmat com a novel·la gràfica per adults, i un altre que és El piano oriental, que és La Zeina a Bicharet, que és la trobada entre el món oriental de l'altre cantó del Mediterrani i el nostre quan va a França, i és molt interessant perquè a més és un còmic musical, gràficament és musical també. Uh-huh. És una aportació important.
Ara estic pensant en un altre còmic que es va convertir en pel·lícula, que en el seu moment va tenir molt èxit, que va ser Persepolis.
Uh-huh.
Que l'origen és un còmic
sobre... És el Maus Quatani nostre.
Sí,
per
no?
Impacte, i perquè va coincidir amb el començament de la moda de l'etiqueta novel·la gràfica, i a part que és un còmic meravellós. Sí, sí.
Uh-huh. I el Jofre Llombart, què ens explica?
Doncs jo, sense cap dubte, Mortadelo i Filemón. Cada diumenge el meu pare anava al quiosc i comprava el periòdico La Vanguardia, un conte infantil per ma germana i un Mortadelo i Filemón per mi. Després hi han hagut petites variacions, algun Zipizape, algun Rompetechos, alguna Trece Rue del Percebe, però bàsicament Mortadelo i Filemón, que em sembla que podria dir que en algun lloc de casa dels meus pares hi són tots.
Ara ho comentava, més escoltant el Jofre, l'impacte de Mortadelo i Filemón és com un impacte atòmic, no? És a dir...
Són quasi 60 anys de publicació de Mortadelo i Filemón, Déu-n'hi-do. El senyor Ibáñez va començar molt jove a fer el Mortadelo.
60 anys de Mortadelo i Filemón?
Pràcticament, va començar als 58.
Ma, clar, aleshores no m'estranya. Sí. Clar, totes les generacions que ens poden estar escoltant han passat pel Mortadelo i Filemón.
I a més, sempre retratant en l'actualitat, sempre tratava si hi havia unes Olimpiades, si hi havia un Mundial de Futbol, si hi havia un succés internacional, Mortadelo i Filemón feia el còmic, i clar, estava tot sempre molt cubatani i molt fresc.
I el Roger Saperes?
Recordo molts de còmics, perquè n'he llegit tota la vida. Tots els Tintins els he llegit, he vist les pel·lícules fins i tot de Tintín, també l'Astèrix, també l'Eric Castell, Mortadelo i Filemón, el recull de superhumor, que incluïen Zipizape, el Rue 13, Trece Rue del Percebe, és a dir, també era molt fan, però si n'hagués d'escollir un, em quedaria amb el Massagran, aventures encara més extraordinàries d'en Massagran, de Josep Maria Folch i Torres. Recordo perfectament la història, que visita una tribu africana on tothom li va tocant el nas, i cada cop que li toquen van dient tripa llop a pipa sec, i al Massagran se li va quedar el nas cada cop més vermell, i és un còmic que recordo amb molt carinyo.
Això és deliciós, recordar, no? aquella vinyeta, aquell moment, aquella escena, aquell diàleg,
que es crida l'atenció. Es falten els barrufets, per això, no? Que és un nom també mític, el verb barrufar.
I tant, tens tota la raó del món. Bé, i el Lucky Luke, que és un dels protagonistes d'aquest saló, no? I que també, déu-n'hi-do. No ha sortit, no? Els oients no l'han posat, però els germans Dalton, ja com veus, són dolents, sí, bastant mítics, no?
I ara m'estaven recordant jo del Víbora. Sí. Recordeu el Víbora, amb tot el còmic underground que portaven aquí, que era molt, realment de molta qualitat. La portada sempre una mica una noia així, lleugeta de roba per vendre, però a l'interior hi havia còmics boníssims.
Sí, sí, és veritat.
El Víbora.
Clar, també hi ha, no?, un vessant de còmic eròtic o així, no? També existeix, no?
Sí, clar. Però no és tan popular, jo crec que no acaba de
collar. Bueno, el Víbora és fill també d'una època concreta, pensem que és a finals dels 70, a principis dels 80, la transició i tota la moguda que hi va haver, era un moment de llibertat i eufòria, i el moment, l'època daurada de les revistes de còmic. Penseu que al mercat em sembla que poden coincidir més de 30 revistes de còmic, de molta qualitat, a més, als quioscos. Això era una varietat i una oportunitat bestial, i bueno, una renovació també estilística, no? Perquè pensem les revistes que hi havia fins aquell moment, i el que va començar bé fins a aleshores, el Víbora també va ser una revista revolucionària.
Mm-hmm. Molt bé, Jaume Vilarrubí, Jordi Riera, Raquel Riba i Isaac Sánchez, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona de ràdio amb nosaltres, i que vagi bé, bones lectures.
A tu, moltes gràcies.
Moltes gràcies.